Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Més recursos per poder donar resposta a totes les demandes que arriben a l'oficina de la síndica municipal de Greuges. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Així ho ha traslladat a l'Ajuntament Eva Avellán després de comprovar que les 12 hores setmanals assignades a aquest servei són totalment insuficients. Ho ha dit el programa al matí.
Un tema de mancança de recursos i mancança de recursos també a l'oficina, perquè ara mateix tinc una auxiliar administrativa i una jurista, però per desenvolupar parts d'aquest projecte necessitaria una tècnica i necessitaria algú de comunicació o educació que donés un cop de mà també tirant endavant això. Que estic esperant resposta, sí, fet la carta als Reis, que realment estem parlant de pressupostos molt petits, eh? Vull dir, la sindicatura aquest any tenia, no sé si 14.000 euros de pressupost, estic parlant de 18.000, eh? Vull dir, no ens farem rics, saps què vull dir?
Avellán està presentant a aquesta hora l'activitat que ha fet com a síndica des que va començar a exercir el mes de maig passat. L'acte està tenint lloc al Casal Pere IV.
La vaga obrera de 1976 quedarà immortalitzada al Pavelló del Sud, a Sant Oleguer.
Aquestes instal·lacions es converteixen a partir d'avui en un nou espai de memòria per a la ciutat. La inauguració de l'espai, el tercer d'aquestes característiques, s'està fent a aquesta hora en un acte que compta amb membres del Memorial Democràtic i de la Comissió 40 anys de la vaga general de 1976 a Sabadell.
En esports, Aleix Coc s'ha convertit en un dels màxims golejadors del Sabadell.
Fins aquesta temporada només havia fet 4 gols en tota la seva carrera. En canvi, en les primeres 7 jornades de Lliga ja n'ha sumat 4 més. De fet, el seu paper ha estat clau en la remuntada davant de l'Espanyol B.
Són algunes de les notícies que abordarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, pàgina de serveis. 21 graus ara mateix a Sabadell, han remuntat lleugerament les temperatures respecte al dia d'ahir a aquesta mateixa hora, malgrat que el dia ha començat amb pluja. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Xevi Soler. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs sembla que a poc es van complint les previsions i després de les precipitacions intenses que han afectat a l'àrea metropolitana de Barcelona aquesta matinada i part del matí, després hi ha hagut una pausa en les precipitacions i hores d'ara ja sembla que tornen a recuperar embranzida. S'observen ja traces de precipitació d'intensitat de moment moderada cap a les comarques de Girona i això sí que sembla que una traça ja important de precipitació s'anirà acostant des de les Balears cap a la costa tant de Girona com de Barcelona. Al llarg de les properes hores, insistim, les precipitacions aniran a més i la propera nit i matinada, atenció, perquè les precipitacions poden ser d'intensitat forta a molts punts del país, en especial al litoral i prelitoral. I atenció també perquè en aquests indrets, sobretot de l'àrea de Barcelona i de Girona, en alguns indrets localment es poden superar els 100 litres per metre quadrat i localment els 150. Per tant, insistim, atenció amb aquests aiguats i aquestes precipitacions abundants que poden afectar en especial les comarques de Girona i de Barcelona. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58 a Sant Quirze i a Montcada per anar cap a Barcelona. A la B30 també tenim aturades a Barberà en sentit sud per enllaçar amb l'autopista del Vallès i a Cerdanyola en sentit nord també per accedir a la C58. A la P7, retencions a Barberà, en aquest cas en sentit sud. Si mirem a Barcelona, trànsit molt dens a aquesta hora a la Ronda de Dalt entre Diagonal i la Meridiana en els dos sentits amb trams d'aturades, mentre que se circula còmodament, en canvi, a la Ronda Litoral. Passen 4 minuts de les 7, ara mateix la síndica de Greuges, Eva Avellán, està presentant al Casal Pere IV un balanç dels seus 100 primers dies al càrrec. En una entrevista al programa El Matí de Ràdio Sabadell, Avellán ha assegurat que manté bona relació amb el consistori, tot i que lamenta que el temps de resposta a les resolucions es demori més enllà dels 2 mesos.
Una miqueta endèmic, jo m'hi trobo, eh? El meu reglament diu que l'administració m'ha de contestar en un mes els requeriments que faig i estem al voltant de 2 mesos i mig. Que llavors el ciutadà em ve, escolta, i el meu què? No m'has dit res? Dic, no, és que encara no m'han contestat, no? És una mica el tema aquest, que és un tema de bon govern, que, bueno, que per això estic jo també, saps? Una mica per treballar-lo i per ajudar a millorar-lo en la mesura del que puc. Molt humilment, perquè sabem com està l'administració, vull dir, es pot fer el que es pot fer, no?
Però aquesta no és l'única valoració que ha fet sobre el seu temps com a síndica. Anem fins al Casal Pere IV, on hi ha l'Helena Molís, que ens porta l'última hora d'aquest balanç. Helena, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La síndica de la ciutat, Eva Bellán, ha reclamat més recursos per tal de poder assumir tot el volum de casos i de queixes que arriben a la seva oficina. Bellán assegura que des que ha arribat al càrrec ha rebut 132 queixes i també ha obert 5 actuacions d'ofici. La síndica també ha reclamat a l'Ajuntament treballar a jornada completa, ja que assegura que la jornada de 12 hores setmanals que realitza actualment és insuficient per una ciutat com Sabadell. Bellán ha explicat que el pressupost actual de l'oficina és de 14.000 euros i que la seva proposta és incrementar-lo fins als 18.000 per tal de poder engegar algunes de les iniciatives concretes en què treballa. L'acte, que ha començat fa pocs minuts, compta també amb la presència del síndic emèrit de Sabadell, Josep Escartín, i el president del Fòrum de Síndics de Catalunya, Lluís Martínez.
Gràcies, Helena, per aquesta última hora. La Comissió del Parc del Nord denuncia incompliments per part de l'equip de govern en aquesta zona verda de la ciutat. Els veïns lamenten que l'Ajuntament no ha creat els camins i vials per facilitar el passeig pel parc, malgrat haver-s'hi compromès fa 2 anys i comptar fins i tot amb una partida de prop de 100.000 euros per fer-ho possible. Així mateix, també alerten que no s'han pres mesures per evitar que els vehicles aparquin dins del parc.
Els veïns són conscients que la urbanització definitiva del parc es farà esperar, però recorden que hi ha moltes petites accions que es poden portar a terme mentre les obres definitives no arriben. Per això, lamenten que l'executiu no hagi posat fil a l'agulla. Antonio Díaz és membre de la Comissió del Parc del Nord i de l'Associació de Veïns de Sant Julià.
A fecha de hoy prácticamente no han hecho nada. Todo lo que están comentando los compañeros es bien cierto. Esta gente nos están vendiendo humo y lógicamente nosotros estamos ya hartos de que nos vendan humo. Queremos pedirle de una vez por todas que comiencen a ponerse las pilas y que comiencen a trabajar sobre el proyecto que hay y que se dejen de tonterías, porque ya no vamos a aguantar más.
El regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero, ha respost als veïns que s'està fent feina i que en cap cas s'obliden del Parc del Nord.
Hem fet recentment la primera fase del concurs del Parc del Nord amb els veïns. Amb els veïns vam triar les 6 candidats a la segona fase. Farem la convocatòria de la segona fase per triar l'empresa o el grup d'arquitectes que serà el guanyador i que dissenyarà el projecte del Parc del Nord definitiu, i ara farem aquests camins aquests propers dies. Llavors no sé què en tenen per abandonament.
En aquest sentit, Guerrero assegura que les obres per construir els vials estan a punt de començar i també s'han buscat alternatives per evitar l'aparcament de vehicles al parc. Concretament, s'instal·laran bancs, jardineres i pilones als seus accessos un cop acabades les actuacions dels vials.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Un jutge investiga fugues de droga al dipòsit dels Mossos d'Esquadra de Sabadell. Segons publica La Vanguardia, les pèrdues detectades són desenes de grams en alguns casos, però també en d'altres arriben a centenars. Actualment, la Policia Nacional està investigant el cas i ja ha interrogat 8 membres del cos policial.
El jutjat d'instrucció número 5 de Sabadell està investigant fugues de droga del dipòsit dels Mossos que hi ha a la ciutat. El cas va ser investigat en un inici pel mateix cos policial, però el jutge el va derivar després a la Policia Nacional. Les fugues que s'han detectat van des de les desenes de grams, en alguns casos, fins a centenars, en d'altres. El jutjat ha ordenat interrogació de 8 membres del cos, inclosa la d'una sergent i 2 facultatius. La investigació vol aclarir en quins casos el pes declarat d'una partida a l'hora d'entrar-la a les instal·lacions difereix del de la seva hora de sortida, o bé si el que difereix és alguna comprovació posterior.
Encara en l'àmbit judicial, diverses irregularitats apareixen en els processos judicials de 2 sabadellencs, Jordi Cuixart i Joan Ignasi Sánchez. El que va ser assessor de la consellera Meritxell Borràs ha conegut avui que el jutge no l'investiga pels delictes de sedició i rebel·lió, quan en principi aquest era el motiu pel qual es va escorcollar a casa seva el 20 de setembre del 2017.
El magistrat del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona ha dit avui que no veu els delictes de sedició i rebel·lió en els més de 40 alts càrrecs que investiga per l'organització del referèndum. Entre aquests hi ha el sabadellenc Joan Ignasi Sánchez, que l'any passat va ser arrestat per desobediència i sedició. Ara, el jutge diu, a més, que no és competent per investigar aquests delictes, ja que se n'encarrega l'Audiència Nacional. Per aquest motiu, no queda clar per quina raó se'ls investiga ni com es justifiquen els escorcolls i detencions de la tardor passada, les quals requereixen un delicte com el de sedició. De totes maneres, els investigats pel magistrat Juan Antonio Ramírez Suñé hauran d'esperar la finalització de la instrucció i a l'ordre de processament, que aclarirà qui acaba sent acusat i quins delictes se'ls imputen.
I encara en l'àmbit judicial, la defensa del sabadellenc Jordi Cuixart denuncia que falten 51 caixes de documentació dels Mossos d'Esquadra.
Àlex Solà, membre de l'equip de defensa de Jordi Cuixart, ha denunciat aquest dimarts que falten 51 caixes de documents dels Mossos d'Esquadra sobre l'1 d'octubre a la causa que ha de jutjar el Tribunal Suprem. L'advocat s'ha queixat de diverses irregularitats, com ara que s'han perdut les declaracions de Cuixart i Sánchez de l'Audiència Nacional o la resolució del Tribunal Alemany de Schleswig-Holstein sobre Carles Puigdemont.
I afegim un parell de punts més. Detingut un home que intentava esbotzar el vidre d'un comerç a la Creu Alta.
L'individu de 41 anys ja ha estat enxampat a 4:45 de la matinada per una patrulla d'agents municipals. Els policies l'han detingut per un presumpte delicte de robatori en força en grau de temptativa.
Un home ferit greu en un accident de trànsit.
La col·lisió es va produir ahir al migdia al passatge Sant Pau de Riusec quan un turisme va impactar contra el taxi. El conductor del vehicle, un home de 64 anys, va ser alliberat pels bombers i traslladat a l'Hospital de Sabadell amb pronòstic greu. Al volant del turisme hi havia una dona de 54 anys que ha estat traslladada al Taulí amb pronòstic lleu.
I un últim apunt, jornada de donació de sang al Taulí.
El vestíbul del centre hospitalari acull un punt de donació durant tot el dia d'avui. Qui ho vulgui, sempre que sigui major de 18 anys, pot donar sang fins a les 9 del vespre.
Us ho dèiem en titulars, el Pavelló del Sud serà un nou espai de memòria. L'històric espai esportiu situat a Sant Oleguer serà el tercer espai d'aquestes característiques de la ciutat i recordarà la vaga obrera de 1976. Per inaugurar el nou espai de memòria, l'Ajuntament de Sabadell ha organitzat un acte amb membres del Memorial Democràtic i de la Comissió 40 anys de la Vaga General de 1976 a Sabadell. Anem fins allà on aquesta hora s'hi està celebrant l'acte de presentació. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Doncs sí, en aquest moment hi ha una cinquantena de persones llargues que estan intentant recordar aquesta vaga de 1976 amb testimonis directes de les persones que van ser les protagonistes d'aquest episodi de la nostra història. Un episodi que, per exemple, Xavi Vinader, el periodista sabadellenc, va recollir sota el títol Quan els obrers van ser els amos. Una vaga molt important, no només pel que va significar la parada, l'aturada obrera de la ciutat, sinó que també va significar una estocada final a un règim, el franquista en aquest cas, que ja estava vivint els seus últims dies. Els concentrats, sobretot, són gent d'aquella època, d'aquells fa 40 anys, i una constant en els seus discursos que expliquen les seves experiències és que cal que la joventut s'impliqui i es torni a interessar per aquest espai de la memòria que avui s'inaugura. Un espai, Karen, que és un petit monòlit que s'ha instal·lat davant del pavelló municipal d'esports aquí al sud. Precisament per parlar-ne i per explicar la utilitat de fer memòria de la nostra història i de la història obrera d'aquesta ciutat, Carme García, directora general de Memòria Democràtica de la Generalitat, ha explicat al Notícies Migdia l'ús que s'han de fer de la memòria.
Què cal recuperar, què cal explicar a tothom, però sobretot a la gent més jove, i que ha de servir doncs, per això, també com un punt doncs, de memòria públic, en un espai públic, en el que puguin utilitzar-lo doncs, també a les escoles públiques, als instituts, per a través d'aquesta excusa que és el que anem a posar, serveixi doncs, per explicar una part tan important de la història veïnal i de la història de reivindicació obrera.
Ara aquestes són les paraules de Carme García. L'acte està a punt d'acabar amb les intervencions de gent de la comissió de la vaga del 76 i l'alcalde de Sabadell, Matías Sarracán.
Moltes gràcies, Aleix, per aquesta última hora. Bona tarda.
Bona tarda.
I deixem aquest acte que s'està fent ara mateix per parlar-ne d'un altre que precisament arriba aquest vespre per reconèixer el Ramon Petit, un sabadellenc de 98 anys que ha rebut aquesta tarda al Palau de la Generalitat el guardó pel centenari de la botiga Petit 1916 en els Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris. La seva filla, la Rosa Petit, explica que aquest premi és un reconeixement a tota la vida del seu pare, però també de la seva família.
El propietari de la botiga Petit 1916 del carrer Sant Quirze, en Ramon Petit, de Sabadell, ell ha rebut un homenatge a tota la seva trajectòria de servei i atenció al públic. Actualment, la botiga ven bosses de viatge, motxilles per als més joves i també bosses de mà. La filla de Ramon Petit, la Rosa, explica que no sempre han venut aquests articles de viatge, sinó que des de la seva creació del comerç han anat canviant el producte que ofereixen.
Van començar l'avi amb fent escombres i tenint cistelleria, sillons... Llavors el meu pare quan va tornar de la guerra doncs ell va voler fabricar persianes, el meu avi el va deixar i llavors ell va començar a fabricar les persianes. I quan nosaltres hem sigut més grans, de sobre 10 o 11 anys, doncs ja hi havia bolsos, maletes, i s'ha anat transformant, i ara fa uns anys que vam deixar ja allò de les alfombres i allò de la cistelleria i tot això, nosaltres ara ja no ho toquem.
Tal com explica la Rosa, en Ramon va ser el que va fer el gir de producció de la botiga al tornar de la guerra i es va posar a construir persianes. Però tal com diu en Ramon, ell va començar de ben petit produint amb espar.
Al principi, quan jo era un nano, era esporteria. Però això d'esporteria no és que ho hàgim deixat nosaltres. L'esporteria ens ha deixat a nosaltres.
El premi d'aquesta tarda també és un reconeixement a la capacitat d'adaptació de la botiga al pas del temps i als canvis que han patit els negocis. Pel que fa al futur del petit comerç, la filla de Ramon Petit es mostra segura que no morirà mai, ja que assegura que sempre hi haurà gent que necessiti el contacte humà d'un venedor a l'hora de comprar.
Home, jo crec que el petit comerç no morirà mai, perquè no és el mateix atendre la gent i poder-los donar un consell, que no pas avui dia. La gent jove, de totes maneres, compra molt per internet. Però, clar, sempre hi haurà gent que tindrem la necessitat de més de que ens assessorin o que ens diguin o que ens ajudin. O que ens agrada que ens ajudin.
Tot i que la família es dediqui al comerç, la Rosa assegura que no ho viuen amb tanta intensitat com ho feia el seu pare, ja que assegura que en Ramon vivia íntegrament per la botiga.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Agafa l'autobús. Viatge amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps. Estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS. Transports urbans de Sabadell.
This is a journey into sound.
Xocolata Express. Amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Moment de sortir fora de Sabadell i de la comarca per abordar altres qüestions de nou marcades per la política, perquè Esquerra i Junts per Catalunya trenquen la unitat de la mesa del Parlament i perden així la majoria independentista a la cambra.
Cap de les dues formacions ha canviat el seu punt de vista i finalment Esquerra ha votat en contra de la proposta de Junts per Catalunya d'acceptar la delegació de vot dels diputats suspesos. Per als republicans, l'informe dels lletrats era demolidor i demostrava que la delegació podia ser invalidada. Amb els vots d'Esquerra, la mesa del Parlament ha demanat a Junts per Catalunya que compleixin l'acord del ple i designin un substitut pels diputats suspesos. Com que de moment no ho faran, no han pogut votar durant el debat d'avui i els independentistes han perdut la majoria al Parlament.
I precisament arran de la pèrdua de la majoria i aquests tres diputats, diverses propostes independentistes no s'han aprovat.
Per exemple, el Parlament ha rebutjat una proposta de la CUP que reivindicava el dret a l'autodeterminació. Els vots a favor i en contra han empatat fins a 3 cops a 65, de manera que el text ha quedat rebutjat.
En l'apartat de propostes aprovades, el Parlament insta el govern a pactar un referèndum acordat.
La cambra ja ha votat a favor amb el suport dels comuns que han proposat el text, Junts per Catalunya i Esquerra. La proposta, però, no fixa cap termini per acordar la consulta.
Ciutadans va un pas més enllà i portarà al Tribunal Constitucional els vots de Junqueras i Romeva.
La formació considera que els dos diputats empresonats a Lledoners i suspesos per Llarena no haurien hagut de votar, encara que hagin designat Sergi Sabrià com a substitut per votar.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya veu delicte d'odi en un article de Quim Torra, però diu que ha prescrit.
Els magistrats consideren que el text La llengua i les bèsties, que Quim Torra va publicar el 2012, podria constituir un delicte d'incitació a l'odi en comparar les bèsties amb els catalans que no combreguen amb les seves idees. De totes maneres, el delicte hauria prescrit. Per altra banda, el tribunal no ha admès a tràmit una querella de Vox contra Torra per conspiració per la rebel·lió i l'encobriment.
I s'arxiva la causa contra la Mossa d'Esquadra que va batre l'atacant de Cornellà.
El jutjat d'instrucció número 2 de la localitat del Baix Llobregat ha donat la raó a la defensa al sindicat policial USPAC, que sostenia que l'atacant volia posar fi a la vida de la Mossa brandant un ganivet. El sindicat subratlla que la interlocutòria remarca l'actuació meritòria de la gent que va servir per protegir el company que tenia al costat i també la resta de Mossos que en aquell moment hi havia a la comissaria.
Moment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Aleix Coch és l'home de moda del Centre d'Esport Sabadell, ho dèiem en titulars. El tarragoní és un dels quatre futbolistes que fins ara han disputat tots els minuts de la Lliga, els 630 minuts que s'han jugat. Els altres són el porter Roberto, Òscar Rubio i Ángel Martínez. La seva tasca principal és la de defensar, però enguany s'està destapant també com un gran golejador. Marc Pijuan, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Karen. I és que després de 7 jornades, Coch és el pitxitxí de l'equip, el segon màxim golejador de la Lliga i una peça indispensable la pilota aturada per entendre per què el Sabadell, tot i no haver començat gens bé, sembla que s'està refent del sotrac i vol treure el cap en aquest inici de temporada. El mateix futbolista se sap part important d'aquest bon rendiment a pilota aturada i confessa que està tenint un percentatge d'encert increïblement elevat en aquest tipus de rematades.
Em considerava una peça important, no, en l'estratègia, però per sort, mira, aquest any doncs, quasi cada pilota que toco doncs, fins ara està entrant, no? I bueno, espero que continuï així, no?
El defensa també explica que el que havien de fer diumenge era trencar la dinàmica fos com fos, que era menys preocupant que altres dies la manera de jugar i que ara sí, amb aquest gir ja fet, el que toca és centrar-se en créixer i marxar d'aquesta posició a la cua de la taula.
Després de la dinàmica que portem, no? Negativa, nosaltres sabíem que l'únic que havíem de fer és guanyar, sigui com sigui, ja sigui jugant bé, jugant malament, però el que havíem de fer és guanyar per treure'ns una mica els fantasmes de damunt, no? I sortir d'aquí on estem, que no ens mereixem estar on estem.
Avui la plantilla gaudeix d'un dia lliure abans d'iniciar la preparació de l'Ebro Sabadell de diumenge a les 12.
Setmana gairebé rodona al centre d'esports perquè el Sabadell femení, però no va poder guanyar en el seu desplaçament a l'Olímpic. El derbi contra el Terrassa va acabar amb repartiment de punts. Georgina Vila va avançar les arlequinades, però les agarenques van fer l'1-1 definitiu en una de les poques arribades que van tenir. Àngel Codina, entrenador del sènior femení del Sabadell, parla de sensació agradolça.
Tot el que sigui sumar 3-3 és millor d'en bun en bun, és evident. Què passa? Que volem més. Som un equip que ens mostrem bastant ambiciós i si realment volem estar a la zona alta, ja no dic lluitar per l'ascens, que això és molt gran, no? Però sí que és veritat que volem estar a la part alta de la taula i aquests són detalls que hem de polir. Hem de cuidar molt més aquests petits detalls, perquè sí que és veritat que a l'engròs estic molt content, però després en cada partit hi ha algun detall, per petit que sigui, que ens posem una miqueta nervioses.
Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. El Sabadell femení ocupa la novena posició a preferent amb 5 punts en 4 jornades a les portes de rebre el Puntenc, el rival que té just a sobre la taula.
El Mercantil ja sap el que és guanyar en el seu retorn a la Lliga Nacional Juvenil. Ho va fer dissabte per 2-0 contra el Llagostera, l'estrena a casa de Carlos López.
Els graciencs van obrir forant només començar l'enfrontament i després el van saber administrar. D'aquesta forma, el Mercantil abandona el fanalet vermell del grup 7, però segueix dins la zona de descens abans de visitar el co-líder, l'Espanyol B. El tècnic Carlos López destaca l'actitud que van tenir els seus jugadors.
Bueno, molt fàcil. Vam sortir amb moltes més ganes, vam sortir amb una pressió molt alta que jo crec que ells no s'esperaven, i la veritat és que els primers 25-30 minuts fins que aconseguim els dos gols, l'equip doncs va molt. O sigui, a nivell d'actitud vaig veure un equip amb molta gana i que en lloc de que quan ens passava alguna cosa negativa a l'equip baixava, al contrari, era tot animar-se, tot córrer, tot molt, molt, bueno, molt, amb molt companyerisme.
L'última hora del Mercantil, però, no gira tant als terrenys de joc, sinó als despatxos. L'assemblea ha dut a terme ahir, ha rubricat el canvi als estatuts del club, el que fa que els mandats siguin de 8 anys, incloent-hi el que acaba d'iniciar l'actual president, Jordi Graner. D'aquesta forma, el principal responsable de l'entitat arribarà als 22 anys presidint el club. Els socis mercantilistes també s'han oficialitzat a l'assemblea l'entrada de Carlos Murciano, president del Can Rull Rómulo Tronchoni, a la junta directiva del Mercantil. De manera especial, Graner ha volgut també agrair als companys de junta que l'acompanyen des de fa 14 anys.
El triatleta sabadellenc Miquel Blanchard ha acabat tercer a l'Ironman de Barcelona d'aquest cap de setmana. El del club només va quedar per darrere de Jess Pérez Benson i Franz Lox, que van lluitar pel triomf final.
El de Sabadell va acabar al segon sector, el de ciclisme, en 22a posició, i en la seva millor especialitat, la cursa, Blanchard va completar una remuntada espectacular per acabar al podi final. El triatleta local admet que enguany ha estat una dels Ironmans de Barcelona més durs dels darrers anys.
Per les condicions climatològiques i també, doncs, evidentment, pel el canvi de circuit, del circuit ciclista, però bueno, que era el mateix que l'any 2016, però si ho sumem amb les condicions climatològiques que es van donar, ens van fer que la prova fos realment, doncs, un pèl més dura del que vindria a ser l'Ironman Barcelona habitualment, no?
Tot i aquest bon resultat, Blanchard no participarà aquest any al Mundial de Kona de l'especialitat. Des d'aquesta temporada, els criteris per a fer la selecció han canviat. Per viatjar a Hawaii s'han de guanyar un Ironman o acabar en el podi. A Barcelona, per exemple, només el guanyador tenia opció de classificar-se. Això complica les opcions futures de Blanchard d'aconseguir el tan somiat bitllet de Kona.
Cop sobre la taula de l'Escola Pia a la segona B de futbol sala. L'equip sabadellenc va guanyar el líder, el Manresa, el carrer Garcilaso. Els manresans arribaven invictes a la cita, però van marxar de 8 amb el 3-2 final.
Després d'un inici de Lliga que havia generat certs dubtes, Borja Burgos, l'entrenador Escolapi, remarca la intensitat que va mostrar el seu equip davant el vigent campió de la categoria.
Que jo crec que l'equip va fer un partit molt sòlid, va defensar superbé, superagressius, amb moltíssima intensitat i bueno, és la línia que volíem o que portàvem l'any passat i la que volem seguir durant tota la temporada també aquest any.
L'Escola Pia és ara 8a amb 6 punts i aquest cap de setmana tornarà a jugar a casa davant el Salou. Pitjor li van anar les coses al Natació Sabadell, que va caure per la mínima davant el Cerdanyola. El 3-4 final a Calbalsac suposa la segona derrota consecutiva del club. El tècnic Diego Blanco demana oblidar aquesta desfeta.
Acabamos de comenzar, entonces no te tienen que hacer el daño que te pueden hacer si quedan 8 o 9 jornadas. Es verdad que bueno, hay que hacer autocrítica a cada uno, saber que esto no nos puede afectar cara a un futuro, porque bueno, pues ahora viene Mataró y luego viene CFR, y entonces no podemos pensar ahora que esto se ha acabado aquí y que el mundo se ha acabado.
Tot i la derrota, el club seguirà setè amb 6 punts, els mateixos que la Pia. El pròxim rival dels nedadors serà el Mataró, nou líder imbatut de la Lliga.
El Club Natació Sabadell ha debutat amb victòria a la divisió d'honor de tenis taula. Els nedadors van superar el tenis taula Olot per 4-2. El partit també va servir per veure el debut del nou fitxatge del club, el rus Yuri Vechasny.
El nou jugador del club va caure en el seu primer partit contra el seu compatriota de l'Olot, Anton Cotó, per 3-16-1. El segon duel, però, contra el català Arnau Roca, se'l van dur per 1-3. El rus es mostrava content pel seu debut.
Ha estat molt emocionant. M'ha agradat molt aquest primer partit. La gent durant el partit em va ajudar molt. Vaig rebre un suport molt important. La veritat és que estic molt motivat per aquesta temporada.
També destacar l'estel·lar actuació de Ferran Brugada, que va guanyar els 2 punts que va disputar, deixant en safata el triomf del seu conjunt. Aquest pròxim dissabte, a les 6 de la tarda, i contra el tenis Mesa Peñascal de Biscaia, els nedadors disputaran el segon partit.
I un esglaó per sota, triomf també del Club Falcons.
Sí, els de Joan Nogueres van superar l'Ateneu 1882 a la seva pista, per 1-5, amb un resultat que permet als de la Masia de Sant Oleguer liderar la classificació. Aquest cap de setmana tornen a jugar i serà contra el Sant Cugat, dissabte a les 6 de la tarda, a Calbalsac.
I un últim apunt, el Club Natació Sabadell cau en la primera jornada de la primera nacional masculina de voleibol davant l'Encamp andorrà. El femení també va caure davant del Vall d'Hebron. En tots dos casos va ser per només un punt. 2-3 van acabar els primers partits dels sèniors del natació contra els vigents campions. En masculí, el Club Volei Encamp va estar platòric, tot i que el natació els hi va posar difícil. Els andorrans van haver de vèncer un tie-break ajustat que va acabar 13-15. En categoria femenina, el també vigent campió Vall d'Hebron va superar les nedadores guanyant l'últim set quan empataven a 2. Menys d'un minut per dos quarts de vuit. Acabem aquí el Notícies Vespre d'aquest dimarts 9 d'octubre. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials i al portal web radiosabadell.fm, on trobareu ampliades totes les notícies que us hem explicat en aquesta mitja hora. Tornem demà a la 94.6 a partir de les 9 amb el programa Al Matí. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.